Tenim 10 minuts per conèixer noves persones, noves facetes, noves veus imprescindibles en aquest espai de la Mar Coll i que ens transporta a diferents punts de la nostra comarca i ens descobreix peculiaritats de cada poble. Mar, bon dia.
Bon dia, Miquel. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Escolta, l'últim dilluns vam anar a Pals, vam conèixer la seva història i fins i tot alguna altra llegenda del municipi de la mà d'una de les seves veïnes. On anem avui?
Doncs avui no ens movem de lloc. Pals és un poble amb natura, amb platja, amb cultura i també, sobretot, amb molt bon menjar. I no podíem marxar de Pals sense parlar del seu arròs. Per tu, Miquel, quin és el teu arròs preferit?
A veure...
Difícil, jo, eh?
Sí. I, clar, és que no sé si dir-te l'arròs a la cubana fins i tot, tot i que el convidat igual em mata, eh?
A veure, l'arròs a la cubana està bé. El sentim per aquí, sí. Que diu que no n'hi ha. Per tant, a veure, l'arròs a la cubana és bo. El meu preferit és l'arròs negre, per això. Però com jo no en tinc ni idea d'arrossos, he demanat ajuda a algú que en sap molt i, a més, és veí de Pals. Avui ens acompanya en Baltasar Parera, que és enginyer agrònom i és membre d'una família molt relacionada amb la història de l'arròs de Pals. Bon dia, Baltasar.
Molt bon dia.
Baltasar, quina relació té la teva família amb l'arròs de Pals? Perquè dic que tens, realment la teva família té una vinculació molt important amb Pals i també, sobretot, amb l'arròs.
Sí, el meu besavi, que era originari de l'Estartit, va néixer a la Torre Ponça, doncs a meitat del segle XIX se'n va anar a Cuba a fer fortuna. Llavors, quan va tornant aquí, va comprar una sèrie de finques i ell va promoure el conreu de l'arròs, que estava prohibit durant 70 anys perquè deien que l'arròs portava el paludisme, la malària, etc. Cosa que era en part veritat i en part no. El problema és que l'arròs es feia en condicions, diguem-ne, molt dolentes i l'aigua no la deixaven córrer, no era amb aigua corrent com es fa ara, no? Ell va portar tècniques, diguem-ne, que havia pres doncs, a Amèrica i també va copiar el que feien a València i aquí es va tornar a implantar l'arròs, recuperant una tradició que és molt interessant perquè ve de l'època d'Alfons el Magnànim. És a dir, el primer document sobre el conreu de l'arròs a Catalunya precisament es refereix a Pals. És un conveni que va establir el rei Alfons el Magnànim a través dels seus apoderats amb el propietari del molí de Pals.
Baltasar, com és que el teu avi va decidir no recuperar aquesta tradició, recuperar l'arròs? Vull dir, evidentment feia dècades s'havia perdut pel que ens explicaves, però ell al tornar de Cuba no, va voler recuperar i tornar aquest arròs al municipi.
A veure, la seva família eren originaris del Mas de la Jassa, a Bellcaire, on s'hi havia fet arròs. Llavors, quan va venir la prohibició, el seu pare, el meu rebesavi, va haver d'emigrar i es va fer masover a la Torre Gran, allà sobre de l'Estartit. I jo penso que ell sempre de petit ell va emigrar amb 13 anys, cosa que és sorprenent, però bueno,
sí, en aquella època
es donaven aquestes coses, no? I, bueno, per cert, un incís, i no sé si ha fet la broma de l'arròs a la cubana sense saber-ho, però és que jo vaig néixer a l'Havana, o sigui que a mi l'arròs a la cubana també em va bé. Vull dir que...
Jo t'he de dir, Baltasar, t'he de dir que això de la cubana, ho he dit perquè estava escrit al guió, però em sembla un sacrilegi parlar de l'arròs a la cubana tenint un petit catàleg de sers i estars a casa nostra. Però vaja, endavant, eh?
Bé, no, a veure, és fàcil no de problema, fer i simple, però és bo l'arròs a la cubana.
Sí, bueno, és el plat típic d'allà, no? Bé, doncs ell quan va anar allà, doncs va fer es va guanyar la vida venent mistos, no? Li deien en trieu i remeneu, no? Es va fer famosa un eslògan, diríem ara, no? Normalment els mistos allà eren tots proporcionats pel monopoli estatal i ell ja va trencar aquest monopoli perquè la majoria de mistos sortien malament, no? En canvi, ell feia una mica, diguem-ne, la tècnica del Corte Inglés, que els deixava triar, no? I el seu eslògan deia «Misterías dan más luz que da la estrella de Astrea. Pueblo, si lo quieres ver, tria, escoge y remenea».
Ara llavors, realment podria dedicar-se al màrqueting, perquè amb aquest eslògan...
Sí. I amb això després va passar a fer una fàbrica de tabacs, també. Llavors també va tenir un enfrontament, doncs, perquè ell no tenia la real concessió i nosaltres a casa, si un dia veniu al Mas de la Berta, encara guardem una fotografia de la fàbrica, que com que tot era Partagàs, tots els importants, era la real fàbrica, i li va posar la Sin Real Fàbrica de Tabacos. I això, vull dir, volia dir, quan es van ficar amb ell, va dir, no, és que Sin Real, perquè jo no tenia un ral quan vaig arribar aquí, no? Però vull dir, el doble sentit aquest, amb la ironia de que no li havien deixat, doncs...
Perquè veig realment que la teva família és emprenedora, perquè vosaltres a dia d'avui encara ho sou, després ho explicarem, però a mi el que trobo curiós és que l'arròs, si no m'equivoco, és una planta tropical. Com pot ser que es cultivi a Pals si aquí tenim un clima mediterrani?
Sí, és... Nosaltres estem pràcticament al límit del cultiu de la latitud. També es cultiva una mica, diguem-ne, la zona del Ron, a França, però ja més amunt ja no falten hores de sol per fer-ho. I és per això que al moment de la collita, si heu estat a Pals, és ara. Aquí la collita sempre ve un mes més tard que el Delta de l'Ebre o que València, perquè l'arròs necessita un número d'hores de sol, que és clar, quan més amunt estem de latitud, menys hores de sol s'acumulen, lògicament. Mm-hmm. Llavors estem en el límit, però això, en canvi, ens permet donar-hi, ens permet que l'arròs tingui una qualitat superior, no? És a dir, és una mica com l'arròs, com...
Clar, perquè això t'anava a dir, a tot arreu tenim arròs, però quines particularitats no té l'arròs de Pals que no tingui l'arròs d'altres llocs? Una de les coses que ens dius, no?, és la situació on està ubicat, però segur que té altres particularitats, no?
Sí, sobretot degut a la situació, l'arròs permaneix més temps en el camp i llavors dona una maduració millor i pot extreure més aviat amb més intensitat els elements de la terra. Una de les característiques que té és que l'arròs de Pals és més difícil que es passi que un altre arròs, doncs, que hagi estat menys temps a la terra. I en general, doncs, això és conegut a Pals, doncs, des de l'època del segle XVIII o XVII.
Sí, bueno, des de sempre, com deies, no? Va haver aquella època que es va perdre, sí. Però quan va tornar a la teva família aquí de Cuba, no? Vau recuperar aquesta tradició. Perquè també l'arròs, abans parlàvem, no?, de diferents plats d'arròs, doncs l'arròs a la cubana o l'arròs negre, que deia jo, però realment hi ha diferents varietats d'arròs, no? A Pals, quines són les que teniu? Quines són, no?, aquelles que són més potents, més bones? Si venim a Pals, què és el que hem de demanar?
A veure, aquí normalment el que més
arròs a la cubana,
el més adaptat, perquè
sí,
és, és la classe Bahia. Inclús fins i tot hi havia hagut una varietat que es deia Girona, que ara ja ha desaparegut. És a dir, les varietats cada any en van sortint de noves, no? Es fa aquest, el Bahia, i també es fa un de clàssic, que és el Bomba, que aquest és el millor.
El Bomba és el conegut per tothom, em sembla.
Exacte. El que passa que és molt delicat de cultiu, i llavors dona menys rendiment, evidentment és molt més car, però per mi també és dels millors, el Bomba.
Sí, et quedaries amb el Bomba, tu, Baltasar, dels dos que em comentaves.
Jo quedaria amb el Bomba, sí.
Ho apuntem.
I s'han fet altres varietats, com el Carnaroli, s'han fet altres varietats italianes, vull dir, constantment els arrossers, els arrossaires de Pals, tenim una característica, és que estem tots junts amb una associació de defensa vegetal, i amb això ens permet fer una petita investigació, doncs, de noves varietats. Constantment estem provant noves varietats, algunes funcionen, les altres no, però bé, sempre és un tema molt, molt dinàmic.
Perquè em comentes que tu ets productor i habitualment, no? Bueno, actualment, quants productors sou aquí a Pals?
Bé, ha anat disminuint perquè, a veure, cada vegada, perquè si hi hagi una mica de rendibilitat, doncs es necessita tenir més terra. És clar, el que no tenia bastant terra s'ho ha hagut de deixar en benefici dels que en tenien més, no? Llavors, ara mateix hi haurà uns 15 o 20 productors d'arròs. La superfície no és gaire...
Encara anem mantenint aquesta tradició, no?, aquí al municipi.
Sí. I després, bé, que el tema del Covid s'ha hagut de suspendre, hi ha el tema de la cega i tradicional, com es feia abans...
És que això t'anava a preguntar, aquest any no l'heu pogut fer, entenc, no?, per tota la situació
no,
que estem vivint.
No, ha estat una llàstima, ni la plantada clàssica, que és molt maca de veure, ni tampoc la cega tradicional, perquè, en fi, les condicions són les condicions que hi ha i no s'havia de... No es podia fer. Sí.
No, clar, evidentment. I deies que ara a l'octubre, no?, si no m'equivoco, principis, és quan es fa la collita. Sou el municipi sí, que ho fa més tard, no? Com està anant aquest any la collita d'enguany?
És normal. Si hi ha hagut un clima prou bo, l'arròs necessita sol, perquè són les hores de sol que he parlat abans, i necessita aigua, i de tot això n'hem tingut. Llavors, de moment, estem a mitja collita, però és una collita normal. A tota la zona, diguem-ne que perquè no solament es fa en el municipi de Pals, però el nom de Pals dona nom a l'arròs que es fa fins i tot doncs, a Bellcaire o a l'Alt Empordà o això. Hi ha unes...
Bueno, és que és el conegut,
al final. Sí.
I doncs també d'això... Perquè, Baltasar, tot això també n'heu tret, no? Vull dir, bueno, amb tota la reintroducció de l'arròs de la teva família, el teu besavi, no?, també vau reintroduir un llibre, no?, que va fer Josep Pla, sí, que li va dedicar Josep Pla fa un parell d'anys, no?, que el vau reeditar, si no m'equivoco.
Sí, sí. El meu besavi va morir ara fa 102 anys i fa 100 anys vam reeditar un homenot d'en Josep Pla que li va dedicar al meu besavi. El Josep Pla tenia molt d'interès perquè el seu pare, el senyor Antoni Pla, havia estat president de la comunitat de regants del rec de Molí de Pals i havia tingut molta relació amb el meu besavi. I llavors és tot un tema, és el que ell va dir la guerra de l'arròs, perquè la reintroducció de l'arròs no va ser gens senzilla, va haver molta oposició perquè hi havia gent que pensaven que encara portava el paludisme i la malària i van ser 10 anys de lluites i problemes, però al final es va poder reintroduir l'arròs i ell li va dedicar a aquest homenot, que és un dels 60 homenots que va escriure en Josep Pla.
És molt especial, la veritat.
Sí, el passa que com que conservem fotografies de l'època, la gràcia d'aquesta edició és que hem intercalat tot de fotografies de l'època, tant del besavi com del senyor Pla, com de les finques com eren en aquella època, i bé, penso que és una edició que ha estat...
Bueno, l'heu redactat i l'heu millorat, no?
Exacte, sí, l'hem il·lustrat.
I com hem pogut escoltar, realment el teu besavi va ser una persona molt important per Pals, però les següents generacions també ho han estat molt vinculades al municipi. Tu, per exemple, no, com has seguit amb el negoci familiar? Perquè sé que també per aquí vosaltres sou els que vau fundar, no?, el primer golf de la Costa Brava.
Sí, això va ser una idea del meu pare, el Celsigui, que també l'any 66, doncs aquí a Pals vam tenir un... Hi havia hagut un problema, i és que no sé si ho recordeu, perquè deu ser molt més joves, però hi havia les antenes de Radio Liberty.
Ep, jo sí que les recordo. Jo encara ploro de pensar en el dia que van caure.
Sí, bueno, doncs ell, esclar, des del punt de vista de turisme, això feia molt mal efecte. I llavors el meu pare va pensar que per atreure una mica i per millorar el paisatge, si enganxat a les antenes i feia un camp de golf, això doncs compensaria una mica el mal efecte paisatgístic que hi havia, no? I llavors doncs hi havia, com que la finca era prou gran, doncs ell va dedicar 50 hectàrees que eren edificables, que si haguessin pogut fer un miler de vivendes, els va dedicar a camp de golf, amb la qual la urbanització que es va fer al voltant va quedar molt més esponjada. I d'altra banda, doncs, el golf, que està obert el golf que està obert doncs, tot l'any dona vida a tots els petits hotels que hi ha al voltant.
No, no, clar, fa més de 50 anys no, que el teniu obert, vull dir que
sí,
ha vingut, bueno, va arribar per quedar-se, igual que l'arròs.
Exacte. I sobretot és això de la desestacionalització de la temporada, que l'està obert 364 dies l'any, és a dir, està obert sempre excepte el dia de Nadal, doncs fa que doni vida tot l'any en el turisme. I al doncs voltant d'això doncs s'han fet altres instal·lacions turístiques, sí.
Doncs Baltasar, de veritat que moltes gràcies per acompanyar-nos avui, perquè realment ha sigut meravellós poder escoltar la història de la teva família i com realment heu format part de la història del municipi de Pals, perquè li heu donat molta vida i li heu tornat aquesta tradició de l'arròs, li vau tornar aquesta tradició de l'arròs, que jo crec que li dona també molt de turisme i molt de nom.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat i fer conèixer una mica aquest racó meravellós que és el poble de Pals i el voltant.
Marc, una pregunta per tu. Et dius Marc Coll i a Pals hi havia un senyor il·lustre també relacionat amb l'arròs, que era en Pere Coll i Rigau. No seràs descendent directe o indirecte d'ell, no?
No, ja m'agradaria. Jo sóc de Girona. Abans, quan he dit que tenien un arròs que es deia Girona, he pensat que és especial, perquè realment jo sóc de prop, però no, a Pals no tinc família, que jo sàpiga.
Molt bé, doncs...
D'acord.
Baltasar Parera, Marc Coll, gràcies i fins la setmana que ve.
Moltes gràcies. Adéu.